Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
La Generalitat anuncia màxima contundència per l'assalt al centre de menors del Masnou, que es va viure ahir al vespre i que va acabar amb 4 ferits lleus i un detingut, que hores d'ara ja està posat en llibertat. Montse Manent.
El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El-Homrani, considera que hi ha grups d'extrema dreta al darrere i ha anunciat que el govern català es personarà contra els autors de l'atac per odi i discriminació per motius racistes i altres delictes.
No podem permetre que el col·lectiu d'adolescents i joves migrats acabi sent estigmatitzat i acabi rebent una situació d'aquest nivell de violència.
Interior torna a activar el pla Procicat i l'Infocat davant l'augment de nou de les temperatures i el risc d'incendi.
Des d'aquest migdia i fins les 8 del vespre, el govern ha prohibit fins a 200 activitats previstes al bosc o al camp, en 7 comarques amb alt risc. L'inspector en cap dels agents rurals, Marc Costa, demana també seny a tothom en les activitats individuals.
Hem de fer una recomanació també en no fer-les, evitar-les dins d'aquesta mateixa franja horària, amb les temperatures que es preveuen, però no és aconsellable fer activitats a l'aire lliure a aquestes hores. Per tant, el que recomanem és que s'eviti l'activitat, qualsevol tipus d'activitat, a l'entorn dels boscos.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita com a investigat el conseller d'Interior Miquel Buch perquè declari com a investigat pel referèndum de l'1 d'octubre.
Se l'acusa d'un possible delicte de desobediència i un altre de malversació per fons públics. En aquells moments, Buch era el president de l'Associació Catalana de Municipis.
El conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch, ha carregat contra el nomenament de Josep Borrell com a nou cap de la diplomàcia europea.
Bosch dubta que el socialista Josep Borrell sigui el candidat adient per aquest càrrec, que han estat declaracions a la xarxa.
Algú que diu que no va existir el genocidi dels indígenes americans amb la conquesta i amb la colonització espanyola. Algú que retira credencials a cònsols de països tercers. Vaja, si aquest ha de ser el cap de la diplomàcia europea, jo auguro que diplomàcia en tindrem poca.
Alcaldes d'Esquerra del Pallars planten el rei Felip VI a Talarn en l'habitual lliurament de despatxos a la nova promoció de sergents de l'Acadèmia Militar.
L'alcaldessa de Tremp, Pilar Casas, ha justificat la seva decisió pel fet que el rei es va negar a reunir-se amb l'expresidenta i l'actual president del Parlament, Carla Forcadell i Roger Torrent, respectivament.
Ràdio Tremp, Anna Solana.
L'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Casas, d'Esquerra Republicana, ha dit que es tracta de coherència i ha recordat que darrerament el monarca no ha volgut rebre els presidents del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent. Casas ha volgut remarcar que aquest és un cas concret i puntual i ha mostrat la intenció de l'equip de govern de continuar col·laborant amb l'Acadèmia de Talarn, ja que, diu, ella considera que tothom és necessari per tirar endavant la comarca.
Suspès el Reggaeton Barcelona Summer Edition previst per aquest dissabte a Badalona.
Finalment, el festival ha quedat ajornat segons els organitzadors per circumstàncies alienes a la seva voluntatista.
Ràdio Ciutat de Badalona, Miquel López.
Per altra banda, des de l'Associació de Veïns de Casagemes demanen que no se celebrin més concerts mentre no hi hagi un permís de l'Ajuntament que els asseguri que el consistori es farà càrrec l'endemà de la recollida de brossa i deixalles. Joan Pujol, president de l'Associació de Veïns de Casagemes.
Que l'Ajuntament també es faci càrrec de quan s'acaba la festa, bueno, controlar tota la gent i quan s'acaba la festa de netejar-ho tot, que l'endemà estigui tot net, no?
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, marcada bàsicament per l'augment de la temperatura. De fet, avui és el primer dia on amb una probabilitat alta podran superar el percentil 98 de temperatura màxima extrema, especialment les comarques del Segrià, de la Noguera, també del Pla d'Urgell. Tot i que en conjunt bona part de Ponent avui podran superar aquesta temperatura, també la Catalunya central i punts de l'interior de Girona amb el vent de component sud, que avui bufa amb alguns cops forts cap a la zona de la Costa Brava. D'altra banda, aquesta situació de calor es reforça de cara a la jornada de demà dissabte i fins i tot encara diumenge, tot i que ja comença a canviar la situació meteorològica, també arrossegarem especialment a l'interior un episodi, una jornada més d'aquest episodi episodi de calor. La situació, d'altra banda, quan a l'estat del cer avui domina el cel serè, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i del Prepirineu, poca cosa sense més conseqüència, i de cara ja a demà parlarem de la possibilitat dels primers ruixats, especialment cap a punts del sud del massís del Port. Si bé de cara a diumenge, ja durant la tarda, seran més freqüents, especialment a punts del Pirineu, Prepirineu i també del massís del Port. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Tarda complexíssima d'operació sortida del cap de setmana i en aquest divendres. De fet, tenim tot el que és l'àrea metropolitana carregadíssima, rondes saturades i, a banda, molts accidents dispersats. Comencem parlant de la 2 a Sidamon, on hi ha hagut dos accidents múltiples entre camions i que encara registra 6 quilòmetres de congestió i desviaments per a vehicles de tercera categoria, de vehicles que són camions que van per la Nacional 2. En el cas de la AP7 tenim diverses incidències. Un accident a Santa Perpètua de Mogoda que crea 14 quilòmetres de retencions. A Sant Cugat un altre accident, 5 quilòmetres de retencions. Un altre accident a Subirats, 9 quilòmetres. I una manifestació amb Tafulla talla la sortida de 32 en dos sentits de la marxa. A banda, la C25 també amb diversos accidents. En concret, a la C25 Artés hi ha un carril tallat per una avaria i un incendi d'un vehicle sanitari Sacalm en talla 2. Per tant, tenim una tarda complexíssima i us demanem molta cautela i que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat anuncia màxima contundència per l'assalt al centre de menors del Masnou que es va viure ahir al vespre i que va acabar amb 4 ferits lleus i un detingut que hores d'ara ja ha estat posat en llibertat.
El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, s'ha mostrat molt dur amb els fets i ha anunciat que el govern català es personarà contra els autors de l'atac. El govern ha identificat fins a 6 presumptes delictes: odi, discriminació, amenaces, coaccions, violació de domicili i incitació a desordres públics. Pel conseller, en l'assalt i van actuar de forma organitzada grups d'extrema dreta.
Així ho creu també l'alcalde del Masnou, que demana que no es banalitzin aquestes bandes. Jaume Oliveres també ha demanat més recursos per gestionar l'acollida de menors i la interpoblació local. Didac Alcántara, bona tarda.
Bona tarda. Shakir El Homrani ha demanat que no s'estigmatitzi el col·lectiu de menors no acompanyats i ha denunciat la passivitat de l'Estat a l'hora de planificar i gestionar la situació d'aquests joves.
Hi ha una administració que no es pot ficar de perfil. No té cap sentit que ara mateix no tinguem cap notícia de l'administració de l'Estat. Portem un any demanant informació dels fluxos migratoris, informació de les arribades per poder planificar, demanant que es millori una gestió que és absolutament necessària, que és la de la documentació dels nois.
L'Ajuntament del Masnou també es personarà com a acusació per aquest atac que ha provocat 4 ferits lleus, 3 dels quals menors. L'alcalde, Jaume Oliveres, comparteix que cal més contundència contra la violència cap als menes i fa una petició de més recursos a les administracions locals per a l'acollida de joves no acompanyats.
Tot i que sigui una responsabilitat del Departament, de la Direcció General d'Atenció a la Infància, però evidentment el municipi també acull aquests menors i per tant hem estat col·laborant amb el centre i volem col·laborar més per intentar la major integració d'aquests menors en el municipi, però també demanem recursos, mitjans, perquè poder treballar amb les millors condicions possibles i assolir aquests objectius que ens hem marcat.
L'atac al centre del Masnou és el tercer en un centre de menors migrants no acompanyats. A finals de febrer n'hi va haver un a Canet de Mar, també al Maresme, i al març a Castelldefels, al Baix Llobregat.
I malauradament avui ens hem de fer ressò d'una nova agressió sexual. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dos turistes suïssos per una violació a una noia de 22 anys a la platja de Somorrostro.
Els fets es van produir la matinada de dijous. La víctima i dos amics seus eren a la discoteca Opium i van conèixer dos altres homes que suposadament són els autors de l'agressió sexual. Aquests van proposar a la noia continuar la nit junts i, tot i que s'hi va negar, van intentar abusar d'ella als lavabos del local i posteriorment la van agredir sexualment a la platja. Els dos homes continuen detinguts.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Catalunya torna a estar en alerta per una nova onada de calor aquest cap de setmana. Interior ja ha activat el pla Procicat i l'Infocat davant l'augment de nou de les temperatures i el conseqüent risc d'incendi. Des d'aquest migdia i fins a les 8 del vespre, el govern ha prohibit fins a 200 activitats previstes al bosc o al camp en 7 comarques amb alt risc i demana a la ciutadania que no en faci. La prohibició afecta la Noguera, Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Conca de Barberà i l'Anoia. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Som davant un episodi de calor intensa de 3 dies que té el seu punt àlgid demà entre les 12 del matí i les 8 del vespre. Queden prohibits els accessos als massissos del Montsec, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montsant. També estan prohibides curses de motos o activitats al bosc a comarques de Ponent. S'han suspès 212 activitats de risc d'incendi. Però l'inspector en cap dels agents rurals, Marc Costa, demana també seny a cadascú de nosaltres.
Una cosa són les anul·lacions de les activitats organitzades, però les activitats individuals hem de fer una recomanació també en no fer-les, evitar-les dins d'aquesta mateixa franja horària. Primer per el perill d'incendi que comporta sempre l'activitat humana d'una forma o altra, però també per la seva pròpia seguretat. Les temperatures que es preveuen, però no és aconsellable fer activitats a l'aire lliure a aquestes hores. Per tant, el que recomanem és que s'eviti l'activitat, qualsevol tipus d'activitat a l'entorn dels boscos.
A més, el foc de Ribera d'Ebre no està encara extingit i ha revifat en dos punts. Els bombers temen el vent de ponent previst per demà enmig d'aquesta calorada. Insisteixen tots en la prevenció i la responsabilitat.
Diversos ajuntaments han activat ja mesures per prevenir aquesta nova onada de calor, entre ells el de Lleida. La Paeri ha activat aquest migdia la fase 2 del pla d'actuacions previst per aquests casos.
L'Ajuntament de Lleida ha pres la mesura davant l'avís d'altes temperatures a la ciutat durant els propers dies, quan es preveu que puguin enfilar-se per sobre dels 38 graus. La Paeri també fa una crida a la ciutadania perquè tinguin en compte diferents recomanacions davant la pujada de les temperatures.
Tot això a Lleida i a Girona, el registre civil de la ciutat ha limitat a 3 hores l'atenció als ciutadans que necessitin fer algun tràmit per la situació d'extrema calor que fa dins dels jutjats.
De moment, qui necessiti resoldre algun assumpte ho hauran de fer de 9 del matí a 12 del migdia, mentre que fins ara s'allargava fins a les 2 de la tarda. Els funcionaris lamenten aquest perjudici per la ciutadania i denuncien la falta de solucions per part de les administracions.
I aquests dies de calor, però sobretot d'augment de població per l'arribada de l'estiu, els centres sanitaris catalans també els seus serveis d'urgència. Al Baix Empordà, l'Hospital de Palamós ha engegat una campanya per conscienciar la població que pels problemes de salut lleus no cal anar a urgències hospitalàries, sinó que es poden resoldre als centres d'atenció primària. L'objectiu és descol·lapsar aquest servei. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Es calcula que el Baix Empordà creix a l'estiu d'unes 90.000 persones. Això vol dir un 70% més de residents als quals cal donar cobertura assistencial en cas d'urgència mèdica. Terreny adobat, doncs, per la saturació del servei d'urgències de l'Hospital de Palamós amb problemes de salut lleus que es podrien tractar a l'atenció primària. Durant els mesos d'estiu es reforcen les urgències hospitalàries, però també els consultoris amb més augment de població estival, com els de Sant Antoni de Calonge o l'Estartit. Serveis de salut integrats del Baix Empordà han engegat la campanya «Tens una urgència? Vine a primària», adreçada sobretot als turistes. Marc Pérez és el cap d'urgències de l'Hospital de Palamós.
Es fa una campanya a nivell d'hotels, punts d'informació turístics, càmpings, on s'han elaborat uns tríptics, no, que s'informa doncs, de tot això que us estic dient, dels punts d'atenció, les hores d'obertura, perquè es puguin dirigir inicialment tot el que és la primera línia d'assistència, que seria l'atenció primària.
Abans de decidir on va, l'usuari també pot consultar el temps d'espera de les urgències. També s'ha fet un planell explicatiu de tots els centres assistencials del Baix Empordà en diferents idiomes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita com a investigat el conseller d'Interior Miquel Buch perquè declari pel referèndum de l'1 d'octubre. Se l'acusa d'un possible delicte de desobediència i un altre de malversació de fons públics. En aquells moments, Buch era el president de l'Associació Catalana de Municipis.
La cita és el proper dimarts 16 de juliol. Es tracta de la mateixa causa que va portar el conseller i l'aleshores presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes, a declarar el novembre també davant del Tribunal Superior de Justícia. Les denúncies de la Fiscalia feien referència a uns correus enviats des de l'AMI i l'ACM per instar els alcaldes a col·laborar amb l'organització del referèndum. En aquell moment la causa va quedar arxivada provisionalment, però posteriorment el tribunal va estimar parcialment un recurs d'apel·lació de la Fiscalia i la va reobrir el passat mes d'abril. Ara el conseller Buch és citat a tornar a declarar.
I avui el conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch, ha carregat des de la xarxa contra el nomenament de Josep Borrell com a nou cap de la diplomàcia europea. Per Bosch és un absolut despropòsit i acusa Borrell precisament de ser poc diplomàtic. El titular d'Exteriors ho ha dit avui en plena picabaralla entre Espanya i el Regne Unit per la polèmica del petrolier iranià interceptat pel govern britànic a l'estret de Gibraltar, en la que Borrell ja ha avançat que presentarà una denúncia contra Anglaterra. Carina Bellbé, bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Acció Exterior dubta que el socialista Josep Borrell sigui el candidat adient per ser nou cap de la diplomàcia europea. En una entrevista a la xarxa, Alfred Bosch ha enumerat totes les ficades de pota de qui ha estat fins ara ministre d'Exteriors del govern espanyol.
Algú que diu que el nostre enemic és Rússia, algú que diu que els eslovens doncs, es van convertir en un poble lliure a través de la violència, que la via eslovena és violenta, algú que diu que una gran nació com els Estats Units va ser possible gràcies a que van matar 4 indis, algú que diu que no va existir el genocidi dels indígenes americans amb la conquesta i amb la colonització espanyola, algú que retira credencials a cònsuls de països tercers, no?, per les seves idees polítiques. Jo crec que, vaja, si aquest ha de ser el cap de la diplomàcia europea, jo auguro que diplomàcia en tindrem poca.
El conseller d'Acció Exterior defensa que el cas català ja ha deixat de ser, diu, un afer intern de l'estat espanyol i creu a cegues que arribarà una resposta de la comunitat internacional per la vulneració de drets humans. Pel que fa a la sentència, Alfred Bosch considera que l'única sortida viable i justa és l'absolució dels líders independentistes encausats i adverteix que una sentència dura només empitjorarà la situació actual.
Alcaldes d'Esquerra Republicana del Pallars planten el rei Felip VI a l'Acadèmia Lleidatana de Talarn en l'habitual lliurament de despatxos a la nova promoció de sergents de l'Acadèmia Militar. Entre els batlles, una de les que no ha assistit a l'acte protocolari ha estat l'alcaldessa de Tremp, Pilar Casas, que ha justificat la seva decisió pel fet que el rei es va negar a reunir-se amb l'expresidenta i l'actual president del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent, respectivament. Ràdio Tremp, Anna Solana.
L'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Casas, d'Esquerra Republicana, ha dit que es tracta de coherència i ha recordat que darrerament el monarca no ha volgut rebre els presidents del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent. Casas ha volgut remarcar que aquest és un cas concret i puntual i ha mostrat la intenció de l'equip de govern de continuar col·laborant amb l'Acadèmia de Talarn, ja que diu ella considera que tothom és necessari per tirar endavant la comarca. Per la seva banda, tampoc ha celebrat el concert tradicional que feia al Teatre La Lira de Tremp previ a l'acte dels despatxos. La decisió la van prendre després que l'Ajuntament es negués a retirar els llaços grocs que hi havia penjats en una paret del recinte cultural. Finalment, el concert i tots els altres actes s'han celebrat a l'Acadèmia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant parlant de nou del decret de moratòria per l'ampliació i construcció de noves granges de porcs. Avui, la IAEDEN Salvem l'Empordà l'ha qualificat d'insuficient. Aquesta moratòria afectaria només a 66 municipis de Catalunya, dels quals a l'Alt Empordà hi hauria Santa Llogaia i Lladó. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
En total, el govern català amb aquesta normativa protegeix, segons els ecologistes, 67 municipis del país, dels quals a l'Alt Empordà només estarien afectats Lladó i Santa Llogaia d'Àlgama, que no podrien ni ampliar ni construir noves granges de porcs. Per l'entitat ecologista IAEDEN Salvem l'Empordà, aquesta mesura del govern català és totalment insuficient. Així ho ha expressat Marta Llucera, membre de l'entitat.
I considerem que el que estan fent ara no resol aquest problema tan greu. Com sempre diem, és posar una tirita amb una malaltia greu que és el càncer, és curar-la amb una tirita. Això és el que estan fent actualment. Per tant, benvinguda la tirita que no serveix de res, però demanem que facin més passes per solucionar el tema realment d'arrel.
Per ja Eden, salvem l'Empordà. El problema de les dejeccions ramaderes i la contaminació dels aqüífers a causa dels nitrats és encara més preocupant si es té en compte el context de sequera que viu el país a causa del canvi climàtic.
Preocupació a la Garriga, al Vallès Oriental, per les plantacions d'oliveres. La picada de la mosca de l'oliva i les altes temperatures amenacen aquests arbres. A principis de juliol, les oliveres ja estan florides, malgrat que aquest any no s'aprecia una quantitat gaire alta de collita. Es preveu que la mosca la comenci a malmetre a mitjans d'aquest mes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
L'Associació Agrària de la Garriga s'encarrega de participar i realitzar la compra massiva de les trampes que prèviament sol·liciten els socis. Comparteixen la meitat de les despeses i, per tant, els pagesos o propietaris assumeixen la meitat del cost. La mosca de l'oliva és la plaga o la xacra més important que té el conreu, ja que té molta incidència. El membre de l'entitat, Carles Nolart, explica quines són les mesures que prenen.
Poden fer tractaments preventius de químic o es poden fer tractaments biològics, es pot utilitzar productes més naturals com el caolí per combatre la mosca, i una altra de les coses que hem fet és col·locar trampes i són per capturar mosques. La trampa són tres parts, una tapa, un conus i un sobretraient.
Caldrà estar alerta i prendre precaucions a mesura que el juliol avanci per tal de protegir en la màxima mesura possible les oliveres de la Garriga i el seu entorn.
En cultura, suspès el reggaeton Barcelona Summer Edition previst per aquest dissabte a Badalona. Finalment, el festival ha quedat ajornat, segons els organitzadors, per circumstàncies alienes a la seva voluntat i a la dels artistes. La nova data del concert es comunicarà la setmana vinent amb tota la informació del festival. Ràdio Ciutat de Badalona, Miquel López, bona tarda.
Bona tarda. Així ho han explicat en un comunicat aquest divendres on demanen disculpes al públic. Els promotors asseguren que el dia 25 de juny l'Ajuntament els va informar que l'empresa licitadora que gestiona l'espai, Skate Agora, no tenia les autoritzacions necessàries per fer-hi el concert. Per altra banda, des de l'Associació de Veïns de Casagemes demanen que no se celebrin més concerts mentre no hi hagi un permís de l'Ajuntament que els asseguri que el consistori es farà càrrec l'endemà de la recollida de brossa i deixalles. Joan Pujol, president de l'Associació de Veïns de Casagemes.
Que avisin, tinguin els permisos de l'Ajuntament i després que l'Ajuntament també es faci càrrec de quan s'acaba la festa, bueno, controlar tota la gent i quan s'acaba la festa de netejar-ho tot, que l'endemà estigui tot net, no?
A les properes hores es posarà a disposició del públic un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic per fer-hi reclamacions o bé trobar informació sobre la nova data i lloc on se celebrarà el concert.
Tot a punt a Canet de Mar per una nova edició del Canet Rock. Oques Grasses, La Pegatina i Doctor Prat són alguns dels grups de referència del panorama musical català que actuaran fins que surti el sol aquest dissabte al Pla d'en Sala. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli, bona tarda.
Bona tarda. Des de Sun Music reconeixen que no és fàcil triar les bandes que han de venir al festival, ja que el panorama musical en català està passant per un moment molt dolç. Ho comenta Laura Duran, directora artística del Canet Rock.
Se serà una festassa un any més. A veure, sembla difícil perquè dius, home, una sisena edició, com ho fas perquè cada any el nivell sigui alt perquè la gent no pugui parar de ballar, però és que el moment del país és el que és. O sigui, estem en un moment brillant musicalment parlant.
El festival combina grups de tota la vida, com ara els Pets i la companyia elèctrica d'Arma. També hi participa per primera vegada la Casa Azul. Inclourà les veus femenines de Roba Estesa, Ju i Su. I també hi haurà representant amb Zo, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera, a banda del mític Miquel del Roig. No hi faltaran la Pegatina, els Catarres, Buos, Oques Grasses i Tacaban, i enguany la formació Doctor Prats és qui posarà el punt final al festival actuant mentre surti el sol.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Arriba una nova edició del circuit català de bàsquet 3x3, ara a Mataró.
Demà i sota l'organització del Boet Mataró se celebrarà una nova prova del circuit català. Tot seguit serà el torn de Tarragona de la mà de l'ADT Torreforta el dissabte 13 de juliol i la darrera seu serà Torelló, dissabte 20 de juliol amb el Club Bàsquet Torelló. Les finals es disputaran el dissabte 27 de juliol a Barcelona.
Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
175 equips, més de 700 jugadors i 13 pistes habilitades. Aquestes són les xifres d'un 3x3 Ciutat de Mataró que s'ha convertit en la prova més gran de Catalunya. Es tracta de la cinquena edició i de la segona que forma part del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet. L'Eusebi Millán acollirà un format diferent de l'habitual en aquesta pista, tal com explica un dels seus organitzadors, Joan Navarro.
Et dona això, et dona que tu l'estiu deixes de jugar amb el teu equip
i t'ajuntes amb tres companys, en aquest cas el 3x3, no? I vulguis viure un estiu anant en ciutat en ciutat, fent un torneig amb els pares, fas dinars, et quedes a, no sé, a Igualada, Tarragona, Mataró, Badalona, saps? I després això és vius un estiu diferent, no? I tot a través del bàsquet.
Després de Mataró, Torelló i Tarragona tancaran la temporada del circuit de la federació.
Els tres jugadors torrencs de futbol platja habituals amb la selecció tornen a competir aquest cap de setmana.
Només uns dies després d'aconseguir la medalla de plata als Jocs Europeus de Minsk, Llorenç Gómez, Edu Suárez i Adri Frutós formen part del grup de 10 jugadors citats per al seleccionador Joaquín Alonso de cara a aquest compromís. Espanya ha quedat enquadrada en el grup 2 de la divisió A.
Anem a Torredembarra, on a la torre Josep Sánchez.
Els tres jugadors torrencs esperen seguir amb el protagonisme a l'equip que ja van tenir durant la disputa dels Jocs Europeus a Minsk. Demà dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Azerbaidjan a 7:15 del vespre, mentre que tancarà aquesta primera fase de la competició contra Rússia diumenge a 6:00 PM. Els russos són el rival més complicat del grup. Adri Frutós recorda que van perdre contra ells aquesta temporada a Salou, però que després van aconseguir la revenja als Jocs de Minsk.
Aquí en Salou contra ellos perdimos, no sé si 4-3 o 5-4, no me acuerdo muy bien. Y bueno, era primer partido, era un partido difícil. Ellos tampoco querían jugar contra nosotros, estoy seguro. Pero al final, bueno, sacamos el partido y contentísimo.
En aquesta competició, Espanya buscarà la classificació per la superfinal de l'Euro Winners Cup, que se celebrarà al setembre a Figueira da Foz, també a Portugal.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en Xarxa.
Un equip de la Universitat de Barcelona ha desenvolupat un sistema basat en la ciència de dades per predir l'abandonament dels estudis. L'eina, que també permet predir notes, té una fiabilitat del 82% i forma part d'un sistema més ampli per ajudar els tutors a donar suport als seus alumnes. En parlem amb la professora Laura Igual, de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. Primer de tot, com funciona aquest projecte? Sembla una mica complicat d'entendre per algú que potser no s'hi ha introduït en aquest món.
Bé, doncs, bueno, nosaltres treballem amb algoritmes d'aprenentatge automàtic i anàlisi de dades, data science, per resoldre diferents problemes reals, no, amb dades, no? Llavors, el que hem fet en aquest projecte de treball és utilitzar els resultats acadèmics d'alumnes que tenim en diverses carreres de la Universitat de Barcelona per aprendre a extreure informació oculta en aquestes dades i poder predir l'abandonament de futurs estudiants, és a dir, a mesura que van fent la carrera, primer, quan tenim resultats, per exemple, de primer, veure si quina és la probabilitat de que un alumne abandoni la carrera o no. Això és una de les coses que hem fet. L'altra és també un rànquing de dificultat d'assignatures per a cada alumne. És a dir, podem, sabent el perfil d'un alumne, és a dir, les notes que ha tret en certes assignatures, saber quines seran les que resultaran més difícils a l'any següent.
Sí.
sabies que...
En aquesta vegada és difícil relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, la meitat de la gent opina que cal preservar el primer d'ells. Els que creuen que l'empresa és el que hauria de prevaldre són pràcticament un de cada cinc persones. També destaca, com apunten aquestes dades de l'Observatori del Món Rural, que un terç de la població aposta per trobar un equilibri que faci possible el medi ambient i el desenvolupament econòmic.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
La Generalitat anuncia màxima contundència per l'assalt al centre de menors del Masnou, que es va viure ahir al vespre i que va acabar amb 4 ferits lleus i un detingut, que hores d'ara ja ha estat posat en llibertat. Montse Manent.
El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, considera que hi ha grups d'extrema dreta al darrere i ha anunciat que el govern català es personarà contra els autors de l'atac per odi i discriminació per motius racistes i altres delictes.
No podem permetre que el col·lectiu d'adolescents i joves migrats acabi sent estigmatitzat i acabi rebent una situació d'aquest nivell de violència.
Interior torna a activar el pla Procicat i l'Infocat davant l'augment de nou de les temperatures i el risc d'incendi.
Des d'aquest migdia i fins a les 8 del vespre, el govern ha prohibit fins a 200 activitats previstes al bosc o al camp, en 7 comarques amb alt risc. L'inspector en cap dels agents rurals, Marc Costa, demana també seny a tothom en les activitats individuals.
El tribunal...
La recomanació també en no fer-les, evitar-les fins d'aquesta mateixa franja horària. Les temperatures que es preveuen, però no és aconsellable fer activitats a l'aire lliure a aquestes hores. Per tant, el que recomanem és que s'eviti l'activitat, qualsevol tipus d'activitat, a l'entorn dels boscos.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita com a investigat el conseller d'Interior Miquel Buch perquè declari com pel referèndum de l'1 d'octubre.
Se l'acusa d'un possible delicte de desobediència i un altre de malversació de fons públics. En aquells moments, Buch era el president de l'Associació Catalana de Municipis.
El conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch, ha carregat contra el nomenament de Josep Borrell com a nou cap de la diplomàcia europea.
Bosch dubta que el socialista Josep Borrell sigui el candidat adient per aquest càrrec. Han estat declaracions a la xarxa.
Algú que diu que no va existir el genocidi dels indígenes americans amb la conquesta i amb la colonització espanyola. Algú que retira credencials a cònsols de països tercers. Vaja, si aquest ha de ser el cap de la diplomàcia europea, jo auguro que diplomàcia en tindrem poca.
Alcaldes d'Esquerra del Pallars planten el rei Felip VI a Talarn en l'habitual lliurament de despatxos a la nova promoció de sergents de l'Acadèmia Militar.
L'alcaldessa de Tremp, Pilar Casas, ha justificat la seva decisió pel fet que el rei es va negar a reunir-se amb l'expresidenta i l'actual president del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent, respectivament.
Ràdio Tremp, Anna Solana.
L'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Casas, d'Esquerra Republicana, ha dit que es tracta de coherència i ha recordat que darrerament el monarca no ha volgut rebre els presidents del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent. Casas ha volgut remarcar que aquest és un cas concret i puntual i ha mostrat la intenció de l'equip de govern de continuar col·laborant amb l'Acadèmia de Talarn, ja que, diu, ella considera que tothom és necessari per tirar endavant la comarca.
Suspès el Reggaeton Barcelona Summer Edition previst per aquest dissabte a Badalona.
Finalment, el festival ha quedat ajornat, segons els organitzadors, per circumstàncies alienes a la seva voluntat i a la dels artistes.
Ràdio Badalona, Miquel López.
Per altra banda, des de l'Associació de Veïns de Casagemes demanen que no se celebrin més concerts mentre no hi hagi un permís de l'Ajuntament que els asseguri que el consistori es farà càrrec l'endemà de la recollida de brossa i deixalles. Joan Pujol, president de l'Associació de Veïns de Casagemes.
Que l'Ajuntament també es faci càrrec de quan s'acaba la festa, bueno, controlar tota la gent i quan s'acaba la festa de netejar-ho tot, que l'endemà estigui tot net, no?
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, marcada bàsicament per l'augment de la temperatura. De fet, avui és el primer dia on amb una probabilitat alta podran superar el percentil 98 de temperatura màxima extrema, especialment les comarques del Segrià, de la Noguera, també del Pla d'Urgell. Tot i que en conjunt bona part de Ponent avui podran superar aquesta temperatura, també la Catalunya central i punts de l'interior de Girona, amb el vent de component sud, que avui bufa amb alguns cops forts cap a la zona de la Costa Brava. D'altra banda, aquesta situació de calor es reforça de cara a la jornada de demà dissabte i fins i tot encara diumenge, tot i que ja comença a canviar la situació meteorològica, també arrossegarem especialment a l'interior un episodi, una jornada més d'aquest episodi de calor. La situació, d'altra banda, quan a l'estat del cer avui domina el cel serè, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i del Prepirineu, poca cosa sense més conseqüència, i de cara ja a demà parlarem de la possibilitat dels primers ruixats, especialment cap a punts del sud del massís del Port. Si bé de cara a diumenge, ja durant la tarda, seran més freqüents, especialment a punts del Pirineu, Prepirineu i també del massís del Port. De moment això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tenim una sortida de divendres complexíssima, sobretot a l'entorn metropolità, rondes i accessos i sortides de Barcelona, però és que a més hi ha hagut un primer d'accidents que estan encara entorpint molt la situació viària. Encara recordar que hi ha hagut un accident múltiple, en dos accidents, a la 2, a Sidamon, a Lleida, i desviaments encara per la Nacional 2, 6 quilòmetres de congestió. A la P7, a Castellbisbal, a Sant Pipi de Franca, 4 quilòmetres. També problemes a Castellbí cap a Vilafranca. I a la P7, Altafulla, sortida 32 tallada per una manifestació. A banda, també ens comunica un accident a la C25, l'eix transversal a Sant Hilari Sacalm, en sentit Vic, dos carrils tallats. I pel que fa a la situació viària del cap de setmana, tenim retencions a Girona, Llagostera i Llambilles cap a Platja d'Aro, també a Blanes cap a Lloret, i en el cas de Tarragona, les retencions a la N340 Roda de Barà, en sentit Barcelona, i el Vendrell en sentit Tarragona. Us demanem molta cautela. Bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Festival Castell de Peralada presenta Polanca, Sings, Sinatra, His Song, My Songs, My Way. Dissabte 13 de juliol, viu una nit inoblidable amb els grans èxits de Polanca i el seu espectacle dedicat a Frank Sinatra, amb els temes clàssics com New York, New York o Strangers in the Night. Informació i entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La Generalitat anuncia màxima contundència per l'assalt al centre de menors del Masnou que es va viure ahir al vespre i que va acabar amb 4 ferits lleus i un detingut, que a hores d'ara ja ha estat posat en llibertat.
El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, s'ha mostrat molt dur amb els fets i ha anunciat que el govern català es personarà contra els autors de l'atac. El govern ha identificat fins a 6 presumptes delictes: odi i discriminació, amenaces, coaccions, violació de domicili i incitació a desordres públics. Pel conseller, en la sala hi van actuar de forma organitzada grups d'extrema dreta.
Així ho creu també l'alcalde del Masnou, que demana que no es banalitzin aquestes bandes. Jaume Oliveres també ha demanat més recursos per gestionar l'acollida de menors i la integració amb la població local. Didac Alcántara.
Bona tarda. Shakir El Homrani ha demanat que no s'estigmatitzi el col·lectiu de menors no acompanyats i ha denunciat la passivitat de l'Estat a l'hora de planificar i gestionar la situació d'aquests joves.
Hi ha una administració que no es pot ficar de perfil. No té cap sentit que ara mateix no tinguem cap notícia de l'administració de l'Estat. Portem un any demanant informació dels fluxos migratoris, informació de les arribades, per poder planificar, demanant que es millori una gestió que és absolutament necessària, que és la de la documentació dels nois.
L'Ajuntament del Masnou també es personarà com a acusació per aquest atac que ha provocat 4 ferits lleus, 3 dels quals menors. L'alcalde Jaume Oliveres comparteix que cal més contundència contra la violència cap als menes i fa una petició de més recursos a les administracions locals per a l'acollida de joves no acompanyats.
Tot i que sigui una responsabilitat del Departament, de la Direcció General d'Atenció a la Infància, però evidentment el municipi també acull aquests menors i per tant hem estat col·laborant amb el centre i podem col·laborar més per intentar la major integració d'aquests menors en el municipi, però també demanem recursos, mitjans perquè poder treballar amb les millors condicions possibles i assolir aquests objectius que ens hem marcat.
L'atac al centre del Masnou és el tercer en un centre de menors migrants no acompanyats. A finals de febrer n'hi va haver un a Canet de Mar, també al Maresme, i al març a Castelldefels, al Baix Llobregat.
Encara al voltant d'aquest atac, el PSC ha demanat avui al conseller d'Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, que convoqui urgentment durant el mes de juliol una comissió de crisi al Parlament de Catalunya per afrontar aquest problema. Els socialistes i Units per Avançar han condemnat els fets que han qualificat de racistes i xenòfobs a través d'un comunicat.
En el comunicat han recordat que aquest tipus d'atacs no tenen cabuda a la societat catalana caracteritzada per la seva voluntat d'acollida i integració. Per això la formació demana la creació d'una comissió interdepartamental que afronti la crisi dels MENA. Els socialistes aprofiten per carregar contra el govern de la Generalitat pel que consideren la seva incapacitat per gestionar l'arribada dels menors no acompanyats a Catalunya i han ressaltat la manca de coordinació i pressupostos per planificar l'abordatge d'aquest tema.
Malauradament, avui ens hem de fer ressò d'una nova agressió sexual. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut 2 turistes suïssos per una violació a una noia de 22 anys a la platja de Somorrostro.
Els fets es van produir la matinada de dijous. La víctima i 2 amics seus eren a la discoteca Opium i van conèixer 2 altres homes que suposadament són els autors de l'agressió sexual. Aquests van proposar a la noia continuar la nit junts i, tot i que s'hi va negar, van intentar abusar d'ella als lavabos del local i, posteriorment, la van agredir sexualment a la platja. Els 2 homes continuen detinguts.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Catalunya torna a estar en alerta per una nova onada de calor aquest cap de setmana. Interior ja ha activat el pla Procicat i l'Infocat davant l'augment de nou de les temperatures i el conseqüent risc d'incendi. Des d'aquest migdia i fins a les 8 del vespre, el govern ha prohibit fins a 200 activitats previstes al bosc o al camp en 7 comarques amb alt risc i demana a la ciutadania que no en faci. La prohibició afecta la Noguera, el Segrià, l'Urgell, la Segarra, Garrigues, Conca de Barberà i l'Anoia. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Som davant un episodi de calor intensa de 3 dies, que té el seu punt àlgid demà entre les 12 del matí i les 8 del vespre. Queden prohibits els accessos als massissos del Montsec, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montsant. També estan prohibides curses de motos o activitats al bosc a comarques de Ponent. S'han suspès 212 activitats de risc d'incendi. Però l'inspector en cap dels agents rurals, Marc Costa, demana també seny a cadascú de nosaltres.
Una cosa són les anul·lacions de les activitats organitzades, però les activitats individuals hem de fer una recomanació també en no fer-les, evitar-les dins d'aquesta mateixa franja horària. Primer per el perill d'incendi que comporta sempre l'activitat humana d'una forma o altra, però també per la seva pròpia seguretat. Les temperatures que es preveuen, però no és aconsellable fer activitats a l'aire lliure a aquestes hores. Per tant, el que recomanem és que s'eviti l'activitat, qualsevol tipus d'activitat a l'entorn dels boscos.
A més, el foc de Ribera d'Ebre no està encara extingit i ha revifat en 2 punts. Els bombers temen el vent de ponent previst per demà enmig d'aquesta calorada. Insisteixen tots en la prevenció i la responsabilitat.
Diversos ajuntaments han activat ja mesures per prevenir aquesta onada de calor, entre ells el de Lleida. La Paeria ha activat aquest migdia la fase 2 del pla d'actuacions previst per aquests casos.
L'Ajuntament de Lleida ha pres la mesura davant l'avís d'altes temperatures a la ciutat durant els propers dies, quan es preveu que puguin enfilar-se per sobre dels 30. La Paeria també fa una crida a la ciutadania perquè tinguin en compte diferents recomanacions davant la pujada de les temperatures.
Tot això a Lleida i a Girona, el registre civil de la ciutat ha limitat a 3 hores l'atenció als ciutadans que necessitin fer algun tràmit per les situacions extremes de calor que fa dins dels jutjats.
De moment, qui necessiti resoldre algun assumpte ho hauran de fer de 9 del matí a 12 del migdia, mentre que fins ara s'allargava fins a les 2 de la tarda. Els funcionaris lamenten aquest perjudici per la ciutadania i denuncien la falta de solucions per part de les administracions.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita com a investigat el conseller d'Interior Miquel Buch perquè declari pel referèndum de l'1 d'octubre. Se l'acusa d'un possible delicte de desobediència i un altre de malversació de fons públics. En aquells moments, Buch era el president de l'Associació Catalana de Municipis.
La cita és el proper dimarts 16 de juliol. Es tracta de la mateixa causa que va portar el conseller i l'aleshores presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes, a declarar el novembre també davant del TCJ. Les denúncies de la Fiscalia feien referència a uns correus enviats des de l'AMI i l'ACM per instar els alcaldes a col·laborar amb l'organització del referèndum. En aquell moment, la causa va quedar arxivada provisionalment, però posteriorment el tribunal va estimar parcialment un recurs d'apel·lació de la Fiscalia i la va reobrir el passat mes d'abril. Ara el conseller Buch és citat a tornar a declarar.
En clau política, PSC i Junts per Catalunya han tancat un acord per governar la Diputació de Barcelona, deixant Esquerra Republicana a l'oposició de l'ens supramunicipal. La presidència recaurà en els socialistes i probablement serà l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. Demà, el Consell Nacional del PSC decidirà el candidat.
En el document al que ha tingut accés l'agència EFE, les dues forces acorden la seva presència en el govern i recalquen que se centraran en les polítiques pròpies d'aquesta administració, deixant de costat qüestions d'una altra índole, en les que poden tenir posicions diferenciades. A la Diputació de Barcelona hi ha 51 diputats, el PSC i Esquerra van quedar empatats com a primera força amb 16. Junts per Catalunya va obtenir-ne 7, els Comuns 5, Ciutadans 4, el PP 1 i Tot per Terrassa 1. El pacte entre el PSC i Junts per Catalunya suma 23 diputats i podria fructificar en una segona volta perquè no hi ha cap pacte alternatiu possible.
I avui el conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch, ha carregat des de la xarxa contra el nomenament de Josep Borrell com a nou cap de la diplomàcia europea. Per Bosch és un absolut despropòsit i acusa Borrell precisament de ser poc diplomàtic. El titular d'Exteriors ho ha dit avui en plena picabaralla entre Espanya i el Regne Unit per la polèmica del petrolier iranià interceptat pel govern britànic a l'estret de Gibraltar, en la que Borrell ja ha avançat que presentarà una denúncia contra Anglaterra. Carina Bellvé, bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Acció Exterior dubta que el socialista Josep Borrell sigui el candidat adient per ser nou cap de la diplomàcia europea. En una entrevista a la xarxa, Alfred Bosch ha enumerat totes les ficades de pota de qui ha estat fins ara ministre d'Exteriors del govern espanyol.
Algú que diu que el nostre enemic és Rússia, algú que diu que els eslovens doncs, es van convertir en un poble lliure a través de la violència, que la via eslovena és violenta, algú que diu que una gran nació com els Estats Units va ser possible gràcies a que van matar 4 indis, algú que diu que no va existir el genocidi dels indígenes americans amb la conquesta i amb la colonització espanyola, algú que retira credencials a cònsuls de països tercers, no?, per les seves idees polítiques. Jo crec que, vaja, si aquest ha de ser el cap de la diplomàcia europea, jo auguro que diplomàcia en tindrem poca.
El conseller d'Acció Exterior defensa que el cas català ja ha deixat de ser, diu, un afer intern de l'estat espanyol i creu a cegues que arribarà una resposta de la comunitat internacional per la vulneració de drets humans. Pel que fa a la sentència, Alfred Bosch considera que l'única sortida viable i justa és l'absolució dels líders independentistes encausats i adverteix que una sentència dura només empitjorarà la situació actual.
Alcaldes d'Esquerra del Pallars planten el rei Felip VI a l'Acadèmia Lleidatana de Talarn en l'habitual lliurament de despatxos a la nova promoció de sergents de l'Acadèmia Militar. Entre els batlles, una de les que no ha assistit a l'acte protocolari ha estat l'alcaldessa de Tremp, Pilar Casas, que ha justificat la seva decisió pel fet que el rei es va negar a reunir-se amb l'expresidenta i l'actual president del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent, respectivament. Ràdio Tremp, Anna Solana.
L'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Casas, d'Esquerra Republicana, ha dit que es tracta de coherència i ha recordat que darrerament el monarca no ha volgut rebre els presidents del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent. Casas ha volgut remarcar que aquest és un cas concret i ha mostrat la intenció de l'equip de govern de continuar col·laborant amb l'Acadèmia de Talarn, ja que diu ella considera que tothom és necessari per tirar endavant la comarca. Per la seva banda, l'Acadèmia tampoc ha celebrat el concert tradicional que feia al Teatre La Lira de Tremp previ a l'acte dels despatxos. La decisió la van prendre després que l'Ajuntament es negués a retirar els llaços grocs que hi havia penjats en una paret del recinte cultural. Finalment, el concert i tots els altres actes s'han celebrat a l'Acadèmia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La tecnologia mòbil 5G podria arribar a la indústria química i petroquímica de Tarragona. Dilluns vinent tindrà lloc a la capital tarragonina una jornada de divulgació organitzada pel govern català on es tractarà el tema amb entitats i empreses de la zona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El govern català busca promoure la innovació basada en la 5G en la indústria química i petroquímica de Tarragona. El tema s'abordarà dilluns vinent en una jornada de divulgació que tindrà lloc a l'autoritat portuària de la ciutat. El Departament de Polítiques Digitals té el clar objectiu d'impulsar la demanda de serveis entorn a la 5G en sectors estratègics de l'economia catalana, entre ells aquesta parcel·la de la indústria tarragonina. La jornada comptarà amb la col·laboració de 5G Barcelona i reunirà entitats i empreses que desenvolupen projectes amb l'àmbit de la 5G. Durant la jornada s'exposaran les necessitats de digitalització del sector i es compartiran exemples sobre com la 5G pot obrir nous horitzons i impulsar substancialment aquest àmbit. De fet, Tarragona té el pol petroquímic més potent del sud d'Europa i un dels més importants del continent, amb prop de 30 empreses que destinen gran part del seu pressupost a projectes de recerca i innovació. És, a més, un dels dinamitzadors d'ocupació més potents a la zona. Representa el 50% de tota la indústria química a Catalunya i el 25% a l'estat espanyol.
Polèmica a Sant Adrià del Besòs per la remodelació del passeig de la Rambleta. L'Ajuntament trasplantarà els 200 arbres del passeig i mantindrà només aquells que estiguin en bon estat. La resta els transformarà per fer compost. Els veïns reclamen al govern municipal que els mantingui tots, sobretot un pi de 60 anys, una icona de la ciutat. Dilluns s'encadenaran els arbres com a senyal de protesta i per salvar-los. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Són 200 arbres de varietats diverses com palmeres, coníferes i pins que porten tants anys al passeig com molts dels veïns a la zona. Es queixen que l'Ajuntament va fer-los una consulta mínima sobre el projecte de remodelació de la Rambleta quan l'administració ja el tenia decidit. Un projecte que preveu zona blava, carril bici i zona verda i que es podria fer sense talar els arbres, segons els veïns. N'ha parlat José Concha, un veí de la zona.
Però l'Ajuntament en ningún momento habló del tema, digamos, de matar a estos seres vivos que hay aquí detrás, sino que más bien quería una remodelación, digamos, de lo que era la Rambleta para hacerla más cómoda a los vecinos. Nosotros queremos la renovación que hagan el correcto de remodelar, digamos, lo que es la Rambleta, que es correcto, pero que los árboles todos se respeten.
Des de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs s'assegura que van canviar el projecte inicial per consensuar les propostes aportades pels veïns. Amb tot, si les converses entre ciutadans i Ajuntament no prosperen, alguns veïns ja han alertat que aquest dilluns a primera hora s'encadenaran els arbres per tal que no els arrenquin del passeig.
En cultura, suspès el Reggaeton Barcelona Summer Edition previst per aquest dissabte a Badalona. Finalment, el festival ha quedat ajornat, segons els organitzadors, per circumstàncies alienes a la seva voluntat i a la dels artistes. La nova data del concert es comunicarà la setmana vinent amb tota la informació del festival. Ràdio Ciutat de Badalona, Miquel López, bona tarda.
Bona tarda. Així ho han explicat en un comunicat aquest divendres on demanen disculpes al públic. Els promotors asseguren que el dia 25 de juny l'Ajuntament els va informar que l'empresa licitadora que gestiona l'espai, Skateagora, no tenia les autoritzacions necessàries per fer-hi el concert. Per altra banda, des de l'Associació de Veïns de Casagemes demanen que no se celebrin més concerts mentre no hi hagi un permís de l'Ajuntament que els asseguri que el consistori es farà càrrec l'endemà de la recollida de brossa i deixalles. Joan Pujol, president de l'Associació de Veïns de Casagemes.
Que avisin, tinguin els permisos de l'Ajuntament i que l'Ajuntament també es faci càrrec de quan s'acaba la festa, bueno, controlar tota la gent i quan s'acaba la festa de netejar-ho tot, que l'endemà sigui tot net, no?
A les properes hores es posarà a disposició del públic un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic per fer-hi reclamacions o bé trobar informació sobre la nova data i lloc on se celebrarà el concert.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Mataró es consolida com a tal del circuit Vichy Catalan Volley Tour, campionat de Catalunya 2019.
Aquest cap de setmana acull la sisena prova del circuit iniciat a Badalona. La competició absoluta començarà demà al matí, però avui ja ha començat amb la disputa de la competició en les categories sub-15 i sub-17. Demà serà el torn de la fase prèvia i diumenge a la tarda acabarà la prova amb la disputa de les finals. La final femenina jugarà a les 6 de la tarda i la masculina a partir de les 7. La passada edició, Mataró va ser la seu de la cinquena prova del Vichy Catalan Volley Tour, campionat de Catalunya de volei platja, i va coronar com a campions Yamil Llaenes i Gerard Aguilar en categoria masculina i a Erika Kliomanaite i Núria Bouta en la femenina. En aquella ocasió van participar a la prova un total de 63 parelles, 28 en categoria masculina i 35 en la femenina.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Fins al moment han participat al circuit un total de 280 parelles, 140 per categoria, pel que la mitjana de jugadors és de 56 inscrits per seu. A la sorra de Mataró, per exemple, hi seran algunes de les parelles més importants del circuit, com la formada per la maresmenca Esther Rivera i la grega Lia Mertecki, actuals campiones de Catalunya i guanyadores de la primera prova disputada a Badalona. En el quadre masculí han confirmat la seva presència a Mataró Lluís Badosa i Fèlix Ferrarini, així com Agustí Correa i Ferran Serra. Badosa ha estat campió d'Espanya de volei platja i també campió de Catalunya. A més, va ser el campió de la prova del Lloret de Mar, fent parella amb Fran Plaza. Agustín Correa i Ferran Serra són habituals del circuit de volei platja català i van ser els vencedors de la prova del Masnou.
Els tres jugadors torrencs de futbol platja habituals amb la selecció tornen a competir aquest cap de setmana.
Només uns dies després d'aconseguir la medalla de plata als Jocs Europeus de Minsk, Llorenç, Gómez, Edu Suárez i Adri Frutós formen part del grup de 10 jugadors citats per al seleccionador Joaquín Alonso de cara a aquest compromís. Espanya ha quedat enquadrada en el grup 2 de la divisió A.
Anem a Torredembarra, on a la torre, Josep Sánchez.
Els tres jugadors torrencs esperen seguir amb el protagonisme a l'equip que ja van tenir durant la disputa dels Jocs Europeus a Minsk. Demà dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Azerbaijan a un quart de vuit del vespre, mentre que tancarà aquesta primera fase de la competició contra Rússia diumenge a les 6 de la tarda. Els russos són el rival més complicat del grup. Adri Frutós recorda que van perdre contra ells aquesta temporada a Salou, però que després van aconseguir la revenja als Jocs de Minsk.
Aquí en Salou contra ellos perdimos, no sé si 4-3 o 5-4, no me acuerdo muy bien. Y bueno, era primer partido, era un partido difícil. Ellos tampoco querían jugar contra nosotros, estoy seguro. Pero al final bueno, sacamos el partido y contentísimo.
En aquesta competició, Espanya buscarà la classificació per la superfinal de l'Euro Winners Cup, que se celebrarà al setembre a Figueira da Foz, també a Portugal.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent i Didac Alcántara a la redacció, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, comença. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullat.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple. Waking up in my college dorm, yeah, my life, it was pretty normal. Looking for a date to the spring formal, wasn't worried about nothing else, no. Majoring in undecided, notebooks full of bad songs I was writing. Never dreamed anybody else would like them. Now they're sitting on a Walmart shelf. Ain't it funny how life changes? You wake up, ain't nothing the same, and life changes. Just hop on the train and you never know what's gonna happen. You make your plans and you hear God laughing. Life changes, and I wouldn't change it for the world. The world, oh no. And I wouldn't change it for the world. The world, oh no. I bought a ring and she said I do, but everybody else said, man, you're 22, what you trying to prove? Why don't you wait? Cause I've been waiting since the second grade, yeah. And now she got her own set of fans. Got a blue check mark by her Instagram. And I wrote a little song about holding her hand. And now everybody wanna die happy, man. Ain't it funny how life changes?
told my daddy and mama, you're gonna have a grandkid. Yeah. From Uganda, that's right, we're adopting. And she is the cutest little girl that you ever seen. Well, I was wrapping my head around being a dad. A bigger wrench got thrown in the plans we thought we had. Now Lauren's showing, got one on the way. Yeah, that's two under two. Hey, what can I say?
Funny how life changed.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.